A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 10 i 21 és hora de Montverd. Aquest espai que fem en col·laboració amb Edu Arnal. Edu, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui amb els peus en l'aire, eh?
Sí, bueno, al final acabo de baixar.
Has baixat.
Sí, perquè he hagut de baixar, sí, sí. Què? Però sí, sí, fa 30 segons.
Fa 30 segons estava penjat als arbres, literal, que és com de tant en tant ens trobem a l'Edu quan fem aquesta secció. Edu, i avui ens vols parlar d'una llavor que jo no he de saber si és una super llavor perquè s'ha posat molt de moda i entenc que vols parlar d'aquesta i altres llavors, de la chia.
Sí, volia comentar-te diverses coses. Una d'elles era el tema de la chia.
Sí.
Resulta que ha sortit una notícia de que la chia, doncs, torna... És un d'aquests aliments que s'ha posat tant de moda,
sí,
que aporta molt calci, omega 3 i totes aquestes coses, però que és una llavor que, curiosament, no aporta res d'això, sinó la tritures o la hidrates i la fas brotar. Llavors, no? Allò peta i explota. Llavors és quan pots obtenir els beneficis. Quin és el tema que, doncs, que no sempre passa, que no sempre tothom ho sap, que a vegades es posen a l'amanida sense brotar i sense esclatar ni res. I llavors aquest és el problema que està passant, és que a través del torrent i a través de les canalitzacions d'aigua xol, el que està passant és que tu saps que moltes vegades quan les aigües residuals es filtren,
sí,
per tornar-les al seu medi,
sí,
que fan és que, bueno, que, doncs això, es filtren, se li treuen el més gruixut, se li treuen el més contaminant, els nitrats i tot això, i després es torna. On es torna? Aquesta aigua moltes vegades es torna als rius. No, es torna directament als rius, a mitja alçada dels rius, per continuar millorant el cabal i perquè arribin tots els nutrients i els sediments al mar i tot això. Bé, el tema és que bona part d'aquestes llavors, alguna part d'aquestes llavors, el que passa és que arriba als rius sense haver estat esclatada ni res, i el que està passant és que està començant a apropiar-se de les riberes d'alguns rius.
Perquè és invasiva? O per
sí,
què?
Ah,
perquè
sí, és invasiva. Pensa que aquesta planta és de Mèxic. Curiosament, aquesta planta es diu sàlvia hispànica, és molt curiós, però en canvi és una planta invasora aquí a Espanya. Llavors és una planta que ve de Mèxic i de Centre i de Sud-amèrica, i llavors té una adaptabilitat brutal i està començant a fer-se i apoderar-se de les riberes d'alguns rius. Crec que no sé si d'aquí al Ter ja que està començant a donar problemes. No?
Caram!
Tot just hi ha gent que està començant, la gent que se'n dona compte, la gent que es preocupa d'aquestes coses, i els ecòlegs i les organitzacions ecologistes, el que estan fent és que s'estan trobant i estan demanant que aquesta planta sigui considerada invasora i que es miri de posar remei. Clar, com sempre, doncs, l'administració doncs, encara no sap de què va la pel·lícula i estan mirant a veure si sí, si no, si... I bueno, ens estem trobant en que la planta aquesta, anomenada sàlvia hispànica, curiosament, està començant a ser un problema a les riberes d'alguns rius de Catalunya.
Clar, i a més és veritat que té la capacitat que tenim els humans de destrossar les coses per un mal ús. I compte que això de la llavor de chia... Clar, entenc que arriba, amb aquestes aigües residuals i, per tant, els rius, després d'haver estat ingerida sencera, no? Entenc que va per aquí la cosa, eh? És a dir, la ingerim sencera, després allò surt, va a les aigües residuals i amb aquestes...
Sí, sí.
Clar, i aquí...
O la ingerim sencera o quan rentes els plats o quan...
Que cau, sí, sí, perquè...
O quan neteges el bol on tenies la... Bueno, qualsevol cosa,
sí, sí, quan se t'escapa, no? Sí, sí, perquè a més és una llavor molt petiteta, és veritat que s'ha posat molt de moda, molt, molt de moda, perquè diuen que té molts beneficis, i compte, perquè ingerir-la sense fer això que deia ara l'Edu, sense aixafar-la abans o sense hidratar-la, que és el que s'acostuma a fer, és a dir, normalment el que t'ensenyen és que si vols prendre chia, perquè per exemple va molt bé per temes de ventre, la gent que té problemes per anar de ventre i això de l'omega,
sí,
tot plegat,
té molta fibra,
exacte,
molta fibra, sí,
exacte,
sí.
Normalment el que et demanen és que la hidratis però durant 24 hores, és a dir, no 5 minuts, sí, amb aigua, no, no, que la posis amb el iogurt o amb l'aigua o amb la llet que tu vulguis prendre, la deixis un dia sencer o de la nit per l'endemà, diguéssim, a la nevera, i allò l'endemà el que ha passat és que s'ha inflat i s'ha hidratat, i entenc que aleshores, entenc que si es fa aquest procés, aleshores deixa ja, diguem, de fer malbé res.
Sí, sí, mira, el que passa és que les llavors, per poder esclatar, per poder-les germinar, han d'hidratar-se a tope. S'hidraten, s'inflen, llavors tenen la capacitat de trencar la closca de fora, i llavors és quan pot sortir ja el primer, diguéssim, la primera punteta de l'arrel per treure el cotiledon. I llavors, fixa't que, mira, una de les raons per les que és un problema és per aquesta facilitat que té de germinar. És a dir, et diuen que poder-la ingerir, et diuen que en 24 hores n'hi ha prou.
Sí.
Què passa aquestes 24 hores? Tu la hidrates, i si després el dia següent agafes i te la mires una mica amb deteniment, o si fins i tot amb una lupa, veuràs que aquella llavor ja ha esclatat, ja ha brotat, vale? En 24 hores.
Imagina't.
Vale? Perquè et facis la idea una mica de... Doncs a vegades el que passa és que és això, té una facilitat d'esclatar i de brotació molt, molt bèstia. Molt bèstia. Aquesta és una de les raons, perquè quan arriba ja ha esclatat i està preparadíssima per posar-se a qualsevol ribera del riu per poder colonitzar. Vull dir, precisament, un dels seus avantatges està sent per nosaltres un inconvenient.
Clar, clar, no? És molt curiós, però el que volia dir és que, a més, si la ingerim sencera sense fer aquest procediment, també pot ser perjudicial per nosaltres, eh? És a dir, digerir això, diguem que no és...
Bueno, no digereixes.
Exacte, no digereixes, això genera problemes. Per tant...
passa amb el blat de moro, que s'ha de mastegar molt bé, passa amb altres coses. I allò que hem comentat abans dels anti... que s'ha posat de moda, no?, que li diuen els antialiments o alguna cosa així. Que és el que passa amb les llavors. Les llavors estan preparades, algunes, doncs, per poder sobreviure en el medi natural sense brotar, esperant el moment òptim de temperatura i humitat per brotar i així poder generar una nova planta. Fins que no aconsegueixen això, tenen una sèrie de substàncies i de closques i de, bueno, diferents sistemes que tenen de protecció per esperar aquell moment en què sigui l'òptim. Llavors, moltes vegades passa amb els fruits secs que els porten tot això, que s'han d'hidratar abans, s'han d'activar, li diuen activar això. S'han d'activar per treure els antinutrients per poder digerir-los com toca, no? Llavors, si no ho fas, no els digereixes igual, doncs passa amb tota mena de llavors, això.
Per tant, compta amb la llavor de xia, que si no fem, no la consumim com s'ha de fer, no només ens pot sentar malament, sinó que a sobre estem fent malbé els nostres rius, perquè resulta que és una planta, una llavor invasora. I passa més amb altres llavors, això? És a dir, o no sé si és una característica peculiar, d'alguna manera, d'aquesta llavor, la de la xia?
Bueno, en principi no. En principi no, ja sí que hi ha altres coses, però bueno, en principi no. D'aquesta manera que pugui atravessar tot el sistema de filtrats i això i poder arribar als rius i poder colonitzar, d'aquesta manera passant tot el tram i tot això, no. No, no. N'hi ha d'altres que pot passar que directament, doncs, directament de plantes o llavors de plantes que es portin sí que pot passar que sí cauen directament puguin germinar, no? Però no d'aquesta manera, no? Que passi tot aquest tram i això. L'altra cosa que tenen aquests aliments que es posen de moda és que en els seus països d'origen, com que veuen que a Europa això els hi paguen de conya, doncs es carreguen tot el seu medi per poder fer aquestes plantacions, com passa amb les pinyes, com passa amb els aguacates, com passa amb l'oli de palma, com passa amb la soja, com passa amb moltes altres coses, no? Hòstia, aquí a Europa això ho paguen de conya. Doncs vinga, va, anem a trinxar-ho tot per poder plantar això. I aquesta és l'altra part de perjudicial del tema de la xia, no?
Sí, sí, hem d'anar una mica en compte amb tot això del consum alimentari, no?, que es posen de sobte aliments de moda. És veritat que molts d'ells tenen moltes propietats, però això, doncs, tenen, diguem, altres conseqüències a darrere,
sí,
no? Sobretot
sí,
quan no
bueno,
es tracten de productes d'aquí, de productes nostres, del nostre territori.
Clar, els estudis també diuen que està molt bé, que porta uns avantatges i tal, però això porta avantatges a la gent local d'allà. És a dir, la gent local d'allà, que porta tantíssimes generacions consumint aquells aliments, sí que han desenvolupat o toleràncies
sí,
o han pogut treure els beneficis. Però això, quan ens arriba a nosaltres, no tenim els intestins, ni no tenim l'estómac preparat aquestes coses, que tot i que són molt bones, doncs hi ha gent que no li acaben de sentar bé precisament per això, perquè no estan al nostre ADN, no portem milers d'anys consumint-ho.
Sí, sí, la xia és una d'aquestes que no tothom li cau bé, eh? És a dir, no és una llavor que tothom li senti bé. Per tant, compte amb això, no cal que comprem tot allò que ens diuen i que ens venen, perquè de vegades no només no ens senta bé, sinó que a més fins i tot...
Instagram.
Exacte,
sí, sí.
Exacte. Sí. Les xarxes socials fan molt de mal en això, eh?
Ojo en Instagram. Primer va ser el Pinterest, no? I ara l'ojo en Instagram, també.
Sí. Perquè a nivell del consum d'aquests productes, de plantes, tot plegat, diguem, vosaltres veieu afectació amb les xarxes? És a dir, i no sé si passa també, per exemple, amb les plantes, no? De sobte, algun influencer, algú conegut, t'ensenya que té una planta, no sé què, a casa seva, sí, que se l'ha comprat, i de sobte allò es dispara.
Per desgràcia, sí, això funciona així. Per desgràcia funciona així. Va haver-hi èpoques en què estaven de moda els flamencos, després van estar de moda els unicornios, no? Sí. Després resulta que tots els pantalons que et vas a comprar són de color lila i no n'hi ha de blaus, no? Vull dir, funcionem així, i així és com funciona el capitalisme, no? Llavors, quan algú li interessa o té un estoc molt gran, algun estocatge o algunes coses, doncs ja es posen de moda. Aquí va haver-hi uns anys que es va posar de moda el de Gestroemius indica, que és un arbre molt xulo, que té una floració espectacular de color rosa i vermellosa i tal, i que té una escorça molt curiosa, que es clivella i es trenca com amb colors i fa unes formes... Després queda com llis i el tronc queda com així entortolligat. És superxulo. L'arbre és preciós, és maquíssim. Però aquí no hi viu. Llavors es van fer un fart de plantar les gestroemies per tot arreu. No? Un lloc d'ells es va plantar al parc de Can Robert, a la zona dels gronxadors, a la zona infantil, se'n van plantar diversos. No em queda ni un, evidentment. Llavors, funciona tot bastant així. No? Ara de moda, no, que la gestroemia, doncs vinga, tots la gestroemia. No, que ara, si t'hi fixes, moltes vegades va per carrers, depèn dels anys, això es podria fer un estudi, depèn dels anys en què va haver de moda un arbre o un altre, veuràs que en aquella zona que coincideix amb aquell any tots els arbres són els mateixos, no? Es va posar de moda la grevillea robusta, que és aquella que hi ha al costat de la rotonda de la pedra.
Sí.
No? I allà es van plantar tot grevillees allà. Llavors es va veure el que ha passat dels anys i hosti, que les grevillees es trenquen. Bueno, doncs no, doncs llavors les que el reuteria paniculata, que és un arbre que també s'ha posat molt de moda, doncs vinga, tots a plantar que el reuteria. Llavors, bueno, passa, a més, amb els arbres és un problema perquè això passa perquè no et dones compte dels inconvenients que té fins que han passat 15 o 20 anys, no? Hosti, que les grevilleres es trenquen! Bueno, ja, bueno, pues
era ja previsible, no?
Sí, ja...
És a dir,
sí,
la majoria de casos és previsible que passi el que ha passat?
Sí, clar, jo sempre... No, a veure, hi ha de tot una mica, no? Però, per exemple, els que planten ficus als carrers ja saben que va haver-hi una moda fa 20 anys,
sí.
Tota aquella zona que es va fer, la zona del, per exemple, de Pinsbens, no? Ara on és el Camp de la Blanca, tot
sí.
Allò, que allò eren tot garrofers i tal, doncs algú va tenir la genial idea de plantar-hi
ficus,
i resulta que els ficus que estan tocant al camp, alguns s'han ficat a dins de les cisternes dels blocs d'edificis que hi ha a l'altre costat del carrer. Sí, perquè, bueno, i llavors, bueno, està molt bé que hi hagi modes i tal igual, però, bueno, sempre ho dic, no?, amb una mica de formació i una mica d'interès i de ganes i d'inspeccionar, no? Pots
sí.
buscar llocs on s'han plantat i preguntar, escolta, vas a l'Ajuntament de Barcelona, mires un barri, hosti, quin van plantar fa 15 o 20 anys? Vaig a preguntar, o vaig a mirar què ha passat amb aquests arbres. Han trencat voreres, han trencat d'allò, creixen molt, els hi porta problemes, no? Treuen molts fruits o... Saps?
Clar, és que fas masses preguntes, perquè la gent el que mira és l'estètica, l'aspecte, no? Diu, oh, mira que bonic, doncs vinga aquest, no? I clar. Aquí l'Edu ens està plantejant un munt de preguntes, si fan fruits, si són perennes, si cau la fulla, si tenen no
bueno,
sé què...
Bueno, clar, l'arboricultura és això, bàsicament, eh? I evitar-te els possibles problemes. Nosaltres hem de treballar sempre a previsió amb 15-20 anys vista. No val plantar un arbre aquí i ja està. No has de saber quina estructura té, amb qui, com creix, les arrels com són, quins fruits té, no? Perquè al final el problema que hi ha amb els arbres a les ciutats i als llocs urbanitzats és bàsicament els problemes que causen, no? les molèsties. Llavors sempre has de trobar un arbre que causi les menys molèsties possibles i gestionar-les de la millor manera possible. I aquí és on entra l'arboricultura, no?
Que va, òbviament, molt més enllà de l'estètica, i no sé si alguna vegada l'encertem, és a dir...
Sí, home, sí.
De vegades l'encertem, sí, és a dir, a vegades... perquè entenc que hi haurà arbres, no?, que ens agradin estèticament i que siguin òptims per tenir aquí, al nostre territori.
Sí. A veure, i al final són persones i tots ens equivoquem, no? Llavors, moltes vegades, cada cop menys, perquè el tema dels arbres cada cop està més estudiat, no?, amb l'essència aquesta de l'arboricultura, però sí que és veritat que moltes vegades ha estat un tema d'ensaio-error, que es diu en castellà, no? Per exemple, els lladoners que s'han plantat durant molts anys a molts llocs,
sí,
ara estan donant problemes que no acaben de tirar amb aquestes temperatures altes i l'absència d'aigua i tot això de pluges, doncs estan passant malament, però altres vegades el que passa és que es va descobrir que els lladoners passats 15 anys, o així, quan ja allò havien mogut el culet i ja s'havien posat a gustito, i havien tret les arrels, ja estaven allò, diu, va, aquest és el meu lloc, ara sí que és el meu lloc. Llavors el que feien és que al cap de 15 anys exploten i fan unes capçades descomunals, no? I en llocs on tu et pensaves que dius, bueno, mira, solucionarem el tema aquest amb els lledoners, que més o menys s'adapta bé i s'apanya bé aquí, resulta que al cap de 15 anys allò explota. I llavors se't fan uns arbres descomunals, no? Hi ha l'exemple que tenim, per exemple, allà a Can Perico, allà hi ha uns lledoners, davant el que era l'àrea de Guissona, sí. I tot això, allà hi ha dos o tres lledoners que es van podar fa uns anys perquè s'hi havien de posar unes finestres, al bloc i tal i qual, havien d'entrar amb grua i tal, i es van podar. Bueno, aquests arbres tornen a estar una mica grossos, però és que eren enormes, no? I eren uns arbres que estaven allà sense pena ni glòria, pobrets, que ningú els hi feia massa cas, i de cop van explotar, es fan molt grossos, no? Tot això és el que... És el que una mica és el que és l'arboricultura, no? És agafar, veure tot el que ha passat, tot el que pot passar, veure d'on vens... D'on... Llavors, a vegades sí que encertem, sí que encertem. El que passa és que el tema de les modes aquest que parlem i tot això, doncs sempre és un inconvenient. Ja et dic, amb una mica de formació i una mica d'interès, aquestes coses es poden solventar bastant bé.
Mm-hmm. Vam parlar aquí fa unes setmanes del projecte ExoGarraf amb l'Associació d'Educació Ambiental Biosfera, que estàvem feien aquí projecte amb estudiants de l'Escola FIA per treure plantes invasores. Entenc que és una mica el que ha passat és el mateix, eh? Estaven traient, arrencant espècies com l'ungla de gat, la figuera de moro, l'atzavara, que estaven doncs repartides per diferents punts del municipi, alguns d'ells sí. Recordo que era per allà a la platja de la Marina i...
Allà a la Marina, a la Balmins, tot això, estava ple tot això, jo recordo quan era petit. Sí.
Clar, que és aquestes plantes amb aquesta flor lila, que era una planta doncs, allò molt vistosa, tot plegat, tot això doncs resulta que a la llarga s'ha vist que és una planta invasora i ara s'ha d'arrencar perquè si no s'ho menja absolutament tot. Clar, això sí, sí, sí. Genera com una feina extra, no? És a dir, després al cap dels anys això genera una feina extra i uns problemes. Escolta'm, Edu, et volia preguntar,
digue'm.
Perquè ahir a la xarxa, justament lligat amb les xarxes, gent de Sitges penjava vídeos i imatges del fundat i de l'enderrocament d'aquella zona.
Que ui, sí, jo vaig fer fotos, vaig passar per davant i vaig fer fotos.
És que ja m'ho imaginava, dic, segur que l'Edu...
Però no ho vaig penjar, sí, sí, sí. No,
segur que l'Edu
no
hi ha passat.
Perquè... Perquè el Cisco, jo ho va penjar el Cisco Arbonés.
El Cisco Arbonés, sí.
O sigui, quan vaig just anar a penjar, perquè em va fer mal veure allò, vaig veure que el Cisco va penjar, llavors ja no ho vaig penjar jo, no? No tinc res a dir.
Fa mal?
No tinc res a dir. Bueno, és que és una llàstima, és una llàstima. Vull dir, podríem comentar-ho largo y tendido, això, no? Mira tota la zona que s'ha fet de cases noves, aquelles amb terrenys bastant ajustats per treure el màxim rendiment econòmic.
Bueno, clar, és que aquest terreny és un terreny ajustadet, eh? És que ho hem de pensar, això, és un terreny bastant ajustadet.
Jo no sé realment el que hi va i el que s'hi farà, però totes les cases que hi veus més a baix són terrenys molt ajustadets que s'han ajustat molt per treure el màxim rendiment econòmic, que jo em sembla totalment lícit, tothom que faci el que vulgui, però quin és el problema? Que han fet les cases, la gent també, s'han fet cases molt grosses i llavors els jardins són literalment passadissos de 2 o 3 metres des de la casa fins a la casa del veí, fins a la tanca. Llavors en aquests llocs no hi haurà ni un sol arbre, ni un. O sigui, veus alguna casa que n'ha plantat algun i tal, però tret de les esterlítzies i algun llimoner o una olivera, poca cosa, no? Llavors al final, bueno, hauríem de pensar una mica, estem a ple segle XXI, ens estem queixant contínuament i ens omplim la boca amb el tema de l'ecologisme i amb el tema de fer les coses bé i tal i qual, però veig que les estem seguint fent-les absolutament igual, no? Llavors, clar, si juntes això amb allò que estan fent allà al tros, no? Que diuen que hi va la benzinera,
la bòbila,
sí.
Hi va una benzinera, sí, sí.
Bueno, no, si a nivell personal et diré que m'entristeix, sí, m'entristeix, no ho amagaré pas. Llavors, no sé, caldria preguntar-nos on anem. Tot això va una mica lligat amb el que jo t'havia enviat del
330-300. Sí, sí, aquesta regla, no?
Exacte, que és el que l'últim dia, abans d'acabar, et vaig dir a l'últim moment, escolta, mira, a veure si algú es pot mirar el que és el 330-300.
Sí.
Doncs va una mica en aquesta direcció, no? I llavors, bueno, si tenim temps, expliquem lo del 330-300.
Vinga, ràpidament, sí. Expliquem què és aquesta regla i què significa, i a veure si som capaços d'aplicar-la.
Bueno, mira, hi ha un científic i un ecòleg silvicultor holandès que es diu Cecil no sé què més, no m'atreviré a pronunciar el cognom, que ell el que està promovent arrel dels estudis que s'han fet, que ja en parlem sempre dels estudis dels beneficis del verd per les persones, doncs està promovent una regla en la que es diu 330-300. Aquesta regla el que promou és que qualsevol persona és de casa seva pugui veure almenys per la finestra 3 arbres, que la cobertura vegetal del barri on vius sigui d'un 30%, i que com a màxim a 300 metres d'on tu vius hi tinguis un parc. clar, tot això, en llocs de nova construcció, que s'han de construir nous, està molt bé, però en llocs on Sitges la gent és capaç de vendre's el que sigui per poder treure quatre quartos, perquè qualsevol et paga el que sigui per poder venir a viure aquí, llavors és molt difícil, no? Jo estic pensant a vegades, quan parlo d'això, estic pensant en tots els patis interiors que hi havia a Sitges, no?
Sí.
Tu a vegades t'anaves una mica amunt, t'anaves una mica a la muntanya, miraves i veies, entremig de les cases i els blocs, veies capçades d'arbres, perquè hi havia un munt de patis interiors. A l'hora que es van començar a fer tots aquests patis, tots aquests edificis van començar a fer nous i es van enderrocar per poder fer edificacions noves, tots aquests patis han desaparegut, tots, no hi ha patis interiors. Perquè el màxim rendiment econòmic, tal, suposo que potser hi ha algun tema legal, ho desconec, podria ser, però, i al final estem una mica el mateix, no? Les regles aquestes estan molt bé, jo a mi m'agraden i les recolzo plenament, però en llocs com el nostre poble és pràcticament, diria que impossible, eh? Ningú està disposat a renunciar a una alta quantitat de diners per poder conservar un espai verd.
I no recordarem, perquè ho hem parlat en nombroses ocasions, dels beneficis que representa viure en un entorn amb vegetació. És a dir,
bueno,
i són beneficis, exacte, que van molt més enllà dels beneficis personals, eh? Van a nivell de benefici social, de benefici de tots plegats. Vull dir que...
si es miren les dades de com s'han disparat, per exemple, les al·lèrgies a nivell infantil, és brutal. I llavors, bueno, doncs aquí lo tenemos, eh?
No cal
buscar massa.
Deixem la reflexió feta. Edu, farem un programa més i et donarem vacances d'estiu. Et sembla?
Vale, fantàstic.
Vinga, moltes gràcies, Edu. Vagi bé.
Una abraçada a tothom.
Una abraçada. Ciao.